Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Sant Cugat és una ciutat que compta amb més de 250 comerços al centre del municipi. Al llarg dels anys, el comerç de proximitat ha anat canviant i de mica en mica s'han tancat establiments històrics que han donat pas a la proliferació de botigues de grans marques que conviuen alhora amb altres models de negoci més petits que també busquen el seu lloc. Això ha comportat, d'altra banda, una disminució en la diversificació de l'oferta. De fet, és una realitat que Sant Cugat compta actualment i només al centre de la ciutat, per exemple, amb gairebé una trentena de centres d'estètica especialitzats en la cura de les ungles i amb més d'una vintena de fonts de pa i fleques, 8 de les quals situades en un mateix carrer i en només 350 metres. Pots consultar el reportatge complet a www.cugat.cat. El Servei Local de Català de Sant Cugat ha ampliat la seva oferta aquest trimestre per donar resposta a l'alta demanda del servei. Concretament, s'han ofert 4 cursos nous, un grup de català inicial A1 i 3 grups de nivell bàsic A2. D'aquesta manera, les persones que havien quedat en llista d'espera han pogut inscriure's a un curs. Segons ha explicat a Cugat Mèdia la responsable del Servei Local de Català, Maruñate, aquesta ampliació ha estat possible gràcies als 8,8 milions d'euros que el Govern de la Generalitat ha invertit en el Pla de Xoc per reforçar l'ensenyament i l'acreditació del català entre les persones adultes. Sandim Maruñate.
Precisament, la dificultat en què ens trobàvem és que els professors que disposàvem, amb els recursos humans que té la plantilla de Sant Cugat, no es podien assumir nous cursos, per això no n'oferíem de més. És gràcies a aquesta nova aportació econòmica que hem pogut contractar nou professorat i obrir nous cursos.
Amb l'obertura d'aquests 4 nou grups, el Servei Local de Català de Sant Cugat ja ofereix 17 cursos amb una capacitat de 425 places disponibles. Sant Cugat ha commemorat el dia d'homenatge als deportats espanyols als camps de concentració nazis amb un itinerari memorial per la ciutat. L'acte ha recordat la història dels 6 santcugatencs deportats a Mauthausen, fent parada als espais on van viure marcats amb les llambordes de la memòria, les Stoppelstein. Durant la jornada també s'han presentat els estàndards d'homenatge creats col·lectivament en el projecte Sergi la vida, resultat de la col·laboració entre estudiants dels instituts Joaquim Pla i Ferreres i Arnau Cadell, el col·lectiu Som Memòria, Som Veïnes i la residència Santa Rosa.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 5 de maig i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bon dia, la situació s'està enrevessant a gran part del nord del país i, de fet, ja les pluges van afectant a moltes comarques de Girona, també del Prepirineu i fins i tot alguna gotellada, alguna pluja molt feble. També ha anat afectant l'àrea de Barcelona. Atenció perquè ja ràpidament carbura aquesta atmosfera i al llarg d'aquesta tarda i vespre les pluges, les tempestes i algunes calamarsades tornaran a fer acte de presència a gran part de les comarques de Barcelona, de Girona, de la Catalunya central i del nord de Lleida. De fet, al Pirineu no tindrem pluja, sinó que serà neu cada cop més avall. S'acabarà situant aquesta cota al llarg del vespre als 1.700 metres. I, en canvi, a les Terres de l'Ebre, sud de Lleida, tindrem alguns núvols, però simplement passatgers, amb una mica més de vent i amb una temperatura que en general baixa, tret de la Costa Daurada. Demà encara el temps mogut, regirat, al matí fins i tot ja amb ruixats, que aniran caient entre les comarques de Girona i Barcelona. Us seguirem a la xarxa.
Molt bé, doncs avui al Connectats nosaltres parlarem de l'inici de la cursa per perdre pes, és a dir, de l'operació biquini. En parlarem amb la coach nutricional Cristina García, que ens donarà algunes pautes sobre el que és important i sobretot del que no hem de fer. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el tram final de la temporada. A partir de les 5 ens acompanyarà la meteoròloga Gemma Puig, veïna de Sant Cugat. Continuarem amb ciència perquè l'investigador sabadellenc Daniel Olmo ha descobert una millor solució per tractar el càncer de pulmó. I acabarem amb cultura per fer balanç de la Fira Sakura Matsuri, fira japonesa referent a Catalunya, i ho farem amb la regidora de Turisme de Sabadell, Katia Bota. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Després que la Comissió Nacional del Mercat de la Competència donés llum verd al procés d'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell, des de la patronal terrassenca CECOT han manifestat que és una resolució especialment complexa atesa la dimensió de l'operació i el context de concentració bancària que viu el sistema financer espanyol i atès al llarg termini en el desenvolupament d'un expedient sense precedents. CECOT, després de la decisió de la comissió, ha expressat públicament la seva preocupació per l'afectació que aquest procés pugui tenir no només per a l'accés a finançament per part de les empreses, especialment les pimes, sinó també per les condicions en què es pugui accedir a aquest finançament en el futur, així com per l'impacte que pot tenir en el cas de Catalunya, a diferència d'altres territoris. Com ja va expressar en diversos escrits abans d'aquesta decisió, la CECOT considera que, més enllà dels efectes a curt termini, la concentració planteja una problemàtica de fons, que és l'erosió de la pluralitat del sistema financer i la reducció progressiva del nombre d'operadors amb implantació significativa. Aquest procés no sols redueix la competència efectiva, sinó que pot afeblir la capacitat de moltes empreses per negociar condicions, diversificar riscos i mantenir relacions bancàries estables, segons la patronal agarenca.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la CUC Capital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. Sabadell s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran quan només queden 2 dies pel conclave. Aquest vespre hi haurà 2 misses funeràries, una a la parròquia de la Creu Alta a les 7 i l'altra a la de la Santíssima Trinitat a les 8. Tot i això, dimecres n'hi va haver una altra a Sant Fèlix i dimarts l'Església de la Puríssima també va dir adéu a Francesc. Cada una d'elles presenta unes característiques lleugerament diferents. A la de la Puríssima, per exemple, tenien i encara tenen una fotografia del Papa perquè tothom qui vulgui li anés a resar, però en canvi dilluns a la parròquia de la Rambla no n'hi haurà cap. Manel Hernández, el seu mossèn, ha assenyalat que simplement el que volen és agrair-li la feta feta durant aquests 12 anys de pontificat.
Donarem gràcies al Senyor per el do que hem tingut de tenir un papa, com ha estat Francesc, un papa molt, molt proper amb la gent i que el Senyor l'aculli en el seu regne. I ell que sempre demanava que preguéssim per ell, doncs ara li demanarem amb ell que pregui per nosaltres, no?
La previsió és que hi hagi força fidels tant a la Santíssima Trinitat com a la parròquia de la Creu Alta. De fet, a la Puríssima, malgrat coincidir amb la multitudinària missa a la Catedral de Terrassa, s'hi van aplegar una 80ena de persones.
Gràcies, Júlia. I ara ens n'anem al litoral. Badalona, Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda. Milers de persones han participat dels primers actes de les festes de maig que van arrencar dijous passat amb la plantada del dimoni que van seguir unes 6.000 persones. Un dels principals escenaris d'aquest primer cap de setmana ha estat el parc de Can Soleil i Cal Arnús. Allà s'hi ha celebrat el festival Arts Arnús amb Rita Pallès com una de les seves protagonistes. 2.500 persones han omplert fins a l'últim racó del parc per gaudir del jazz de la compositora de Vilassar de Mar. La trombonista i cantant ha fet parada a Badalona dins la seva gira després de fer-ho en nombroses ciutats d'arreu d'Espanya i d'Europa. La qui va ser alumna de l'Escola de Música Moderna de la ciutat ha presentat el seu últim àlbum, De Camino al Camino, que va publicar al juliol. Després de gairebé un any que l'àlbum sortís a la llum, Pallès agraeix la bona rebuda que ha tingut.
La rebuda està sent preciosa, la veritat. No sé, jo no pido más. O sigui, està sent molt maco, estem girant molt per Europa també i tot està sent molt xulo, molt intens també.
El festival Arts Arnús també ha comptat amb les actuacions del músic Mamaduixa amb la seva proposta que barreja la cançó d'autor i l'electrònica. També la banda de pop-rock en català Al·lèrgiques al Polen i el cantautor Roger Mas amb la seva fusió de música i poesia a l'àlbum Totes les flors.
Gràcies, Anna. Continuem encara al litoral, però des del Prat de Llobregat ara ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El podcast del Prat.Ràdio Miralls de Memòria opta a guanyar els Premis Sonor 2025, el certamen de podcast en català, impulsat per La Mira i amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa. El projecte guanyador es donarà a conèixer el 26 de maig en una gala que es celebrarà a l'Auditori 1899 de l'Spotify Camp Nou. Miralls de Memòria és un podcast de memòria democràtica de 13 episodis que està dirigit pel redactor d'informatius Víctor Asensio García i que tracta diversos fets històrics involucrant agents culturals i educatius de la ciutat per tal de reflexionar i enfortir els valors de la solidaritat i del respecte amb la diversitat del jovent de la ciutat. Per fer-ho possible, s'ha comptat amb la col·laboració d'alumnat dels centres de batxillerat de la ciutat, a més de la teatralització i la ficció amb píndoles de la mà del Teatre Càlix.
Gràcies, Lluís. I ara, de retorn al Vallès, ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. La periodista castellarenca Ever Darius serà la nova directora de l'ACN. Serà la primera vegada que una dona dirigeixi l'Agència Catalana de Notícies. Ardareus procedeix de BTV i substitueix en el càrrec a Iu Forn, que ha dirigit l'Agència Pública de Notícies des de l'abril de 2022. La nova directora, que assumirà el càrrec per als pròxims 4 anys, prorrogables 4 més, s'incorporarà el 19 de maig. És el primer cop que es convoca un concurs públic per decidir la direcció de l'agència i Ardareus serà la primera dona, com dèiem, que estarà al capdavant de l'ACN en els seus 25 anys d'història.
Gràcies, Rocío. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sara Vella.
El Servei Local de Català de Sant Cugat ha ampliat la seva oferta aquest trimestre per donar resposta a l'alta demanda del servei. Concretament, s'han ofert 4 cursos nous, un grup de català inicial A1 i 3 grups de nivell bàsic A2. D'aquesta manera, les persones que havien quedat en llista d'espera han pogut inscriure's a un curs. Segons ha explicat a Cugat Mèdia, la responsable del Servei Local de Català de Sant Cugat, Maroñate, aquesta ampliació ha estat possible gràcies als 8,8 milions d'euros que el govern de la Generalitat ha invertit en el pla de xoc per reforçar l'ensenyament i l'acreditació del català entre les persones adultes. Sentim Maroñate.
Precisament, la dificultat en què ens trobàvem és que els professors que disposàvem amb els recursos humans que té la plantilla de Sant Cugat no es podien assumir nous cursos, per això no n'oferíem de més. És gràcies a aquesta nova aportació econòmica que hem pogut contractar nou professorat i obrir nous cursos.
Amb l'obertura d'aquests 4 nou grups, el Servei Local de Català de Sant Cugat ja ofereix 17 cursos amb una capacitat de 425 places disponibles.
Tarda, no et desconnectis. Connectat. Pocs mesos abans de l'estiu comença per a moltes persones una cursa per perdre pes. Davant l'urgència de posar-se el banyador o el biquini, molta gent opta per fer dietes miracle. Que tot i ser possible que siguin efectives, en un primer moment acaben amb el ben conegut efecte rebot i en alguns casos comporten un dèficit nutricional insaludable. Avui tenim la Cristina García d'Íntima Salut per a la Dona, precisament per parlar d'aquest tema, que és un tema habitual en aquestes dates. Cristina, com estàs?
Hola, Carola.
Estem ja amb l'estiu en l'horitzó, eh? Ja el veiem. Queda una miqueta, però... I ara ja ens comencem a preocupar, no? Perquè comença aquesta cursa per treure'ns de sobre aquests quilets que ens sobra. Com pot acabar això?
Doncs, si ho fem d'aquesta manera, tipus cursa, i anem amb moltes presses, perquè ens hem posat les piles tard... Bueno, després parlarem si ens hem de posar o no les piles.
Clar.
Pot ser que ens funcioni en els primers moments, però hi hauran conseqüències els següents mesos. Ens hauríem de preguntar si això és sa, si és eficaç... Hi ha un estudi que es va publicar fa res de l'Acadèmia de Nutrició i Dietètica Espanyola, on s'agafa una mostra de població de 250.000 persones entre 18 i 65 anys, és a dir, una molt bona mostra, i que s'avalua aquesta pèrdua de pes a modo ràpid, val? I es veu que la gent perd uns 6 quilos, val? Però que la recuperació en pocs mesos és de 5,3 quilos. És a dir, després de tot... de tot l'esforç, dels diners invertits, perquè hi ha molta gent que inverteix diners pues, bueno, pues anant a centres on els hi fan cosetes, comprant productes, cremetes, polvitos, cosetes, doncs han acabat d'això, o sigui, has baixat a 700 grams, no? Això és el que diu l'estudi. Què més diu l'estudi? Que entre el 39 i el 52% de les persones que han provat fer dejun intermitent dietes de molt baixa aportació calòrica o dietes cetogèniques, és a dir, dietes de moda, val, recuperen parcial o totalment el pes perdut.
Vaja, que hem perdut el temps, hem perdut diners i hem recuperat el pes.
I no només això, que se sap que 7 de cada 10 persones intenten fer dieta i... que, atenció, la mitjana d'intents és de 7 cops. O sigui, 7 cops intento fer dieta. O sigui, aquest estiu, el següent, o sigui, vaig a començar, si començo el 2025, doncs estaré intentant-ho 7 anys, fins al 2032.
Per tant, això vol dir que aquesta dieta no funciona o quin és exactament el problema?
El problema recau en 3 punts, per mi, principals, el que jo he pogut veure amb la meva pràctica clínica. El primer, les estratègies ràpides no tenen en compte com funciona el cos a llarg termini. D'acord? El cos s'acostuma a aquest dèficit calòric. Si jo ingresso menys diners al banc, m'acostumaré a gastar menys. Doncs el cos fa el mateix. No em dones, no gasto. De fet, tenim un adipostat, ho podem entendre, jo comparo com un termostat. Jo poso la temperatura a 22 graus a la sala i quan aquesta temperatura es modifica, torno a intentar estar als 22. Doncs tenim un adipostat, teixit adipós. És a dir, que si jo porto molts anys pesant, posem 65 quilos, a la que l'intento baixar de cop aquest número, el cos té tendència a tornar a pujar aquests 65 quilos. 65, 70, 52, és igual. Per això, fer-ho de manera molt ràpid no em funcionaria. Hauria d'enganyar l'adipostat. He de saber com. Val? Després, el primer punt seria això. El segon, les estratègies ràpides de moda no generen adherències ni hàbits. És a dir, quan ho deixi de fer... Tornaré on abans. O sigui, jo penso, la gent s'hi posa ara i el mes d'agost doncs estarà ja de vacances, a modo chill, que guai m'ho estic passant, i gin tonis, vermutets i tal, i se'n tornem. És a dir, a final d'agost tots tornem a tenir el pes guanyat. Val? Llavors, no hem generat hàbits. D'acord? I tercer, i molt important, que baixar el pes i mantenir el pes perdut no és fàcil. Ojo amb aquests anuncis, baixa de manera ràpida i no sé què. Ojo, enganyeu-vos total, val? No val a dir tancar la boca i fes més exercici o tancar la boca i tot va a moda de força de voluntat. Això no va d'això, val? Baixar de pes requereix un temps... funciona de manera en fases, és a dir, primer la gent baixa més pes, després el cos comença a ralentir-se, val? I tot això se li ha d'explicar a la persona, perquè si no, què passarà? Que et genera moltíssima frustració. Tota l'estona és que no estic fent bé, m'estic esforçant molt i això no funciona. Serà que no tinc prou força de voluntat? Per això cal treballar molt des d'una visió individual, mirant a la persona, donant-li tot un servei personalitzat i, sobretot, no agafo la dieta de la veïna. O sigui, la veïna és la veïna. Potser la veïna té 20 anys i jo en tinc 50. Potser la veïna fa maratons i jo vaig a donar un passeig el diumenge. Vull dir, clar, no, això no em serveix. Ha de ser a nivell molt, molt...
personalitzat.
Personalitzat.
Sí, sí. Parlaves de la motivació. Explica'ns quins factors ens mou a les persones a fer dieta.
Hi ha dos factors principals. Un és la salut, és a dir, em passa alguna cosa o normalment me n'adono que m'estic fent gran, o el metge m'ho ha dit i això, per salut, jo vaig a fer dieta. O començo un inici de reeducació nutricional. D'acord? Aquestes persones normalment ho fan a llarg termini. I l'altre és un factor de satisfacció, millora corporal, no? Em vull veure més guapo, més guapa.
Més estètic.
Sí, és un tema estètic, val? I aquesta sí que, aquesta motivació, ja corre l'urgència de l'estiu, va? Va marcada per un calendari. A vegades va marcada perquè tinc una boda, perquè tinc un bateig, bodes, bautizos i comuniones, que en diem, i aquesta aniria més marcada per el calendari, que no pas la salut. De fet, amb això hi ha una dada curiosa, que és el que comentava. Les persones que tenen un IMC, que tenen més sobrepès o obesitat, s'ho plantegen en mode de salut i ho fan a llarg plaç. No començaran ara. I si comencen, no és per arribar a l'agost a posar-se un biquini. I, en canvi, persones que ja estan ajustadetes de pes, que potser tenen un sobrepès, 5 quilets o així, sí que comencen aquestes dietes més express i ràpides, que a la llarga seran menys beneficioses, perquè seran les mateixes persones que l'any que ve tornaran a aquests 7 intents que hem dit.
Cada any se'n tornem-hi.
Sí. Exacte.
Per tant, quines són les principals dificultats que s'haurien de treballar per aconseguir objectius que es puguin mantenir a llarg termini?
Exacte. Clar, és a dir, aquesta pregunta, llavors, no funcionen. Sí, evidentment, fer una reeducació nutricional funciona, però el que s'ha de veure és quines dificultats es troben les persones per poder fer-hi front, no? En aquest mateix estudi, val? Es veu que les dificultats que més citen les persones és de fer canvis profuns en l'estil de vida, que la salut els empitjora, llavors no es veuen amb forces de seguir. Per lesions externes, pressions socials, val? La vida social, jo sempre dic, quan hi ha un estudi també que diu que la gent menja més quan és feliç que no quan és infeliç. Perquè quan ets feliç, anem a festejar-ho. I ara ve una època de molta felicitat a l'estiu. I pressions externes com, no?, comentaris típics de la mare o dels pares, o ai, total, per un dia, o temes laborals, etc. Val? Després hi ha molts cops la gent que comença un procés de canvi troba insuficient suport al seu entorn. Les persones que viuen amb elles doncs no l'acompanyen. No? Això és com voler deixar de fumar i vius amb algú que fuma. Val? Una autopercepció de manca de motivació o de control, em dona la sensació que no m'autocontrolo, falta de temps, perquè
anem tan accelerats,
sí,
no?
Sí, he menjat qualsevol cosa, no? Després, baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació i desafiament per aconseguir la sacietat a causa de restriccions dietètiques excessives. Què ens ve a dir això? Que si jo faig restriccions molt severes a la dieta, aquella persona passarà moltíssima gana. Si jo li prohibeixo tot a aquella persona, és que a la segona setmana ja no pot més.
No
i no té res a veure amb la força de voluntat o la seva capacitat. És que és massa dur, és que no suporta ningú. Val? I després, Després hi ha una altra cosa, que hi ha desencadenants que fan que aquestes barreres, aquestes dificultats es vegin, que s'inicien. Per exemple, les xarxes socials. Imagina't que estàs fent un esforç i et fiques a mirar totes les watchies de l'Instagram i penses, total, mai arribaré, no sé què, això podria fer que jo no tingués... No?
El valor. Et desanimes.
Sí, o altres factors, o sigui, al final les xarxes socials ens envien tants missatges que com poden influir, no?, en com nosaltres afrontem un procés, no?, de canvi d'hàbits. Després els estats emocionals, depèn de quines emocions, o si estic molt estressat, doncs també, no?, això serien altres desencadenants, perquè jo no em veig amb cor de seguir una pauta nutricional.
Hi ha alguna qüestió més?
Així important... No. Així important, jo diria que això és com els factors més importants i que s'han de tenir en compte. Per això no va només a tancar la boca.
Pel que fa a les xarxes, dir que les xarxes no és la realitat, eh? Vull dir que la gent no es confongui.
Pura ficció.
Per tant, no us fixeu tant. No us fixeu tant. Cristina, dius que la baixa adherència a la dieta i als plans d'alimentació, així com la dificultat que suposa sentir-se saciat o saciada quan s'està en dieta, suposa una barrera. Però, clar, si no es fa una dieta, com es baixa de pes?
Exacte.
Què fem? Què hem de fer?
Això hi ha una situació que en diuen una situació paradoxal, que en diuen la situació Catch-22, que és, per trobar una feina necessito tenir experiència, però si no tinc experiència no trobo una feina, i podria ser una mica el mateix, no? Vull baixar de pes, però no vull baixar, no vull passar gana, no? I llavors no baixo de pes. Val. Potser és que el que ens hem de plantejar és quines planificacions nutricionals estem fent a les persones i que sigui un procés de petites fites, no? D'anar marcant-se passos. Per exemple, jo podria dir, val, doncs començo a l'hora de sopar, modifico una conducta a l'hora de sopar. Quan tinc assolida aquesta fita, introdueixo més verdura i per al sopar, doncs després de sopar no menjaré un paquet de galetes amb un got de llet, no sé, no? Per exemple, trec aquest hàbit. Quan he assolit aquest, vaig a per un altre i a poc vaig modificant els meus hàbits, em faig com petits reptes i així al final ho aconsegueixo. I evidentment, com tu deies a les xarxes, com deies sobre les xarxes, no fer cas a les dietes de moda i el que surt a les xarxes, perquè és una bogeria, això l'únic que farà és generar-nos més frustració i pensar que no tenim voluntat, val? No. A poc a poc i anar fent. I sempre s'ha de començar a girar la roda. Jo no puc negar que iniciar un procés on volem fer... Jo sempre parlo de canvi d'hàbit i de tornar a aprendre com a menjar o què és el que em convé més que perdre pes, val? Si jo vull fer una millora perquè em duri i em quedi de per vida, s'ha de donar el primer pas. I el primer pas costa una mica, a vegades passaré una mica més de gana o tindré una falsa sensació de gana, perquè potser també he d'aprendre, no? Que no és tant la gana, sinó és que estava acostumat a tant, o a, no? Que per això, però que no és fàcil, s'ha de donar el primer pas i a poc i anar fent.
Aquest seria el teu consell, el millor que podem dir a qui ens estigui escoltant per no sentir-se allò com obligat, com frustrat, sinó que això, aquests petits reptes, que
jo diria,
a mi em sembla
que,
perfecte.
Sí, exacte, que és fantàstic decidir millorar la salut, que és fantàstic voler veure's guapo i guapa al mirall, en el moment que sigui de la teva vida, que sobretot fer-ho amb temps, no amb presses, que és una cosa a llarg
termini.
Que no ens marquem dates, és tot començar. Fer-ho acompanyat d'un professional, d'una persona que ens pugui tant ajudar a nivell o pluriprofessional, no? A nivell psicològic, no? No? Com a nivell ja de pla de nutrició comptant, diguéssim, calories, marcar petites fites, tal com he dit, i sobretot no seguir modes. Les modes són això, modes.
Doncs sí, i les modes són passatgeres, eh?
Moltíssim, i el que avui funciona demà no.
Clar que sí.
No.
Clar que sí. Molt bé, Cristina, t'hi esperem d'aquí unes setmanetes, que ara, llavors, quan tornis, ja sí que estarem a tocar de...
Estarem a tocar a Sant Joan, eh?
Estarem a tocar a Sant Joan. I clar, vindrà la coca, vindran els petards...
Oh, que bona, i s'ha de fer tot, tot s'ha de fer.
Sí, sí, i ho podem celebrar, per què no?
Ho celebrarem,
i tant, clar que sí. Cristina García, d'Íntima Salut per a la Dona, gràcies per venir a parlar-nos un dia més sobre aquests temes, que són de l'interès de tothom. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Tarda de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
Dos quarts de cinc de la tarda i arribem puntualíssims a la nostra tertúlia dels dilluns. Temàtica esportiva. Fa, diria que unes quantes setmanes que no parlem. Entre pitos i flautes ja fa temps que no podem saludar els nostres tertulians. Raül Chao, periodista des de Sabadell, molt bona tarda.
Molt bona tarda, Carme, com anem? És a dir, entre Setmana Santa, apagón...
Avui tenim
tela per comentar. Uf,
avui necessitaríem tot el programa, però vaja, ho haurem de condensar tot una mica més. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa, bona tarda.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Tot en ordre?
Sí, fantàstic.
Sí?
Millor que fa una setmana. O sigui que, suposo que això tots, no?
Home, pues sí, perquè fa una setmana estàvem apagats, eh? No estàvem ni
totalment
connectats, impossible connectar-se. Ara sí, hem tornat a la normalitat. I deixeu-me que saludi el Jesús Galindo, periodista, el tenim via telefònica. Jesús, molt bona tarda.
Molt bona tarda i amb llum.
Amb llum, sí. Amb llum i amb pluja. Per cert, en ronda ràpida, plou a Terrassa, Miqui?
Sí.
A Sabadell, Raül?
Sí, i fort.
Molt bé, i a Sant Cugat també ha començat a ploure. Bé, doncs, tram final de la temporada, està a punt d'acabar la Lliga, estem a punt de saber quins seran els finalistes de la Champions, estem a punt de saber si el Barça també es pot classificar pel Final Four de bàsquet, que serà tot un miracle. I estem a punt de saber si al final el pronòstic... Us en recordeu de l'Eduard, el soci del Barça?
Sí, sí.
L'Eduard Pomares, no?
L'optimista més gran del món, sí.
És molt optimista.
El doble triplet.
Insisteix que el Barça pot fer el doble triplet, el femení i el masculí. Ho dic perquè no se n'oblida.
Té la pròxima setmana, és clau. És a dir, Inter, Madrid, Espanyol.
En sap el que partits... serà el nou papa i tot. O sigui,
De
en els tres propers partits es sabrà si el Barça, el Barça masculí guanya el triplet o no. És a dir, el Barça femení, jo crec, parlo per a mi em va sorprendre molt la facilitat que va guanyar el Chelsea. És a dir, jo pensava que el Chelsea seria un rival més que faria patir més el Barça, però és que el Barça va guanyar amb una tranquil·litat i una comoditat abismal.
Sorprenent,
i és el clar favorit per guanyar la Champions una vegada més.
Home, és que ha quedat fora l'Olympique de Lió.
Sí, sí, una altra gran sorpresa. I vaig veure un tros de la segona part de l'Olympique de Lyon a Arsenal i, bueno, és que Mariona va fer un partidàs, però va fer un golaç també. És a dir, que Mariona ha canviat la dinàmica de l'Arsenal, no? Perquè és una jugadora que, sempre ho hem dit, que a vegades passa, és infravalorada, no? Perquè és a dir, està Alexia, està Aitana, que tenen moltes càmeres, però és que Mariona sempre suma i és una jugadora de 9, sinó de 10 també.
Per tant, ja tenim una final de Champions que ja està anunciada. A Lisboa, el dia 24 de maig a les 6 de la tarda, Arsenal-Barça, la Champions femenina. I no sé com la veieu, però sembla que pot ser bastant més equilibrada del que no es podria pensar en un primer moment, no? O com?
A tocar una mica d'igualtat... en el tema de tot el que estem vivint una mica, no? Amb el Barça, que moltes vegades doncs sembla que la Lliga casolana no té cap tipus de problema, doncs a Europa la veritat és que agrada veure aquesta igualtat, aquesta dificultat. Segurament els aficionats del Barça, no? Diran, no, és que ens agrada guanyar de qualsevol manera, no? Però està molt bé també doncs, posar en valor i també el que pot significar el creixement de la secció del Barça encara més, doncs tenint aquestes finals tan i tan equilibrades, no?
Com ho veieu?
És interessant. Jesús. Home, és interessant que sigui equilibrada, però jo veig aquest Barça femení molt superior a tots els equips, que estarà igualada, que serà una final igualada. I és una final. I les finals són finals i pot passar qualsevol cosa. Però jo sóc optimista i veig que el Barça femení que pot guanyar aquesta Copa d'Europa bé. Jo crec que la pot guanyar bé.
Sí, però a principi de temporada...
Si hi hagi la final.
A principi de temporada, Jesús, jo mateixa, veia un Barça una mica titubejant, el canvi a la banqueta, el sí. Nou entrenador... Pensàvem, uns quants, pensàvem que... Sí. Havia perdut una mica el nord, l'equip, no?
D'acord, però t'ha tret les dubtes, no?
Sí, sí, sí.
T'ha tret ja les dubtes. Sí, sí està fent un molt bon treball. Les jugadores són les que són. El Barça, ja com a club amb el femení, està treballant molt bé des de baix, i aleshores pues, els resultats són aquests. I la final és una final que pot passar, com a totes les finals, qualsevol cosa, però jo sóc optimista. Jo veig un equip molt potent.
Raül?
No, que jo deia que per mi el factor sorpresa ha sigut l'Arsenal, perquè... i la versió del que dèiem del Chelsea, de l'Olympique de Lyon, perquè a principi de temporada dèiem, ostres, el Chelsea ha fitxat molt bé, serà un que podrà competir clarament al Barça, però és que després la superioritat que ha tingut del Barça ha sigut molt, molt abismal. I després de l'Olympique de Lyon, no? L'Olympique de Lyon jo el posava dintre dels... Després de veure els emparellaments de semifinals de la Champions, jo veia una final o Barça o Chelsea contra l'Olympique de Lyon. Aleshores, el factor sorpresa de l'Arsenal és la típica frase de... nada que perder, todo para ganar, no? És a dir, això és la mentalitat que tenen les jugadores de l'Arsenal, perquè tothom veu favorit al Barça i aleshores són les que tenen més a guanyar i menys a perdre. Però igualment jo veig molt favorit al Barça. Crec que està acabant molt bé la temporada, s'estan respectant les lesions i això és molt important. A veure que... I sobretot el nivell de la APA, que és Alexia, Patri i Aitana, que això és un mig camp que equip femení té al món.
Uh-huh. Per cert, que no sé si ho he comentat, aquest doble triplet al qual feia referència, ho dic perquè l'Eduard és com si hi fos a la tertúlia, pràcticament, perquè va enviant missatges i em fa...
Estic segur que guanyarà tot i tal.
No, sí. Que la final, les dues finals, ha pronosticat Barça-Arsenal, a les dues finals, masculina i femenina. I això, encara una ja hi és, però l'altra està per decidir-se. I es decideix precisament aquesta setmana. Al final no sé si li haurem de donar un títol de gurú o què, però bueno, ja ens ho explicarà un dia d'aquests que el tornarem a tenir a la tertúlia. Que, acabant amb el tema femení, ahir no va ser possible acabar de lligar el títol de campiones de Lliga. Ui, ho hauran de fer la setmana que ve al camp del Betis. Però vaja, que és un equip que continua arrasant i que continua sumant títols, no?
Sí, bueno, s'ha de descomptar les dates, perquè passi. Sí, és qüestió de temps.
La notícia de la Lliga és quan el Barça empata o perd, és a dir, quan guanya, és que la diferència és abismal, és a dir, si no guanya la Lliga aquest cap de setmana, la guanyarà la propera, o si no la propera serà la vinent, perquè el Barça a la Lliga no té rival.
Abans d'anar a la Champions, que és el tema que tenim aquí a l'horitzó més immediat, parlem la Copa del Rei. Ens vam quedar sense poder analitzar una Copa del Rei que va ser superemocionant, que va ser trepidant, que quan semblava que el Madrid li havia donat la volta al partit i tenia el Barça contra les cordes, va arribar un gol de Jules Koundé, que malauradament ara està de baixa. Quina final? Què me'n dieu? Fem un resum ràpid, ni que sigui per esplaiar-nos, ja que no vam poder comentar res.
Una final que va tenir molts partits, és a dir, una primera part que el Barça va ser molt superior, una segona part que el Madrid va ser molt superior i una pròrroga que les forces estaven bastant igualades i quan tot semblava que anaven a una tanda de penals, Koundé amb un xut increïble va foradar la porteria del Madrid. Però crec que va ser una final molt més igualada del que pensàvem, és a dir, jo crec, parlo per mi, jo veia el Barça molt favorit pel nivell que estava arribant a les últimes jornades, i em va sorprendre el nivell del Madrid, sobretot de Guler i d'Mbappé, que van fer una gran final, i del Barça a l'escàndol de Pedri, que crec que Pedri està en el seu millor moment de la seva carrera, millor que aquella famosa Eurocopa del 2021, però ara mateix Pedri és, si no el millor jugador del món, poc li falta.
Parla de Pedri com un escàndol, però en to positiu, perquè si hem de parlar d'escàndol en quant a negativitat, és l'actitud d'alguns jugadors, com per exemple Rüdiger.
Sí, va ser bastant penós. Va ser bastant penós perquè és una forma de no saber perdre. Vull dir, no saber perdre. Vull dir, es veien amb la remuntada de que estaven tenint el partit a les mans i no van poder, i va perdre els nervis i la sanció que li han posat. Jo considero que és poca. Poca sanció, se n'ha lliurat força bé, per el que sigui, però se n'ha lliurat força bé, i més un jugador amb l'antecedent que tenia de aquella famosa imatge del partit amb l'Atlètic de Madrid, que se li anaven al suixco i sortien d'òrbita, sí. I assenyalant el tallar el coll. Vull dir, jo crec que la sanció hauria sigut que ser més forta. I en quant al partit, va ser un partidàs. Va ser un partidàs dels dos equips. La primera part, com apuntava molt el company del Barça, va ser superior. Podria haver guanyat la primera part, haver decidit, no va decidir, per mala sort, perquè el Courtois ho para tot. La segona part va reaccionar al Madrid, però a la mateixa segona part i després a la pròrroga va reaccionar el Barça també. Vull dir, la remuntada del Madrid que apuntaven des de Madrid també va ser remuntada del Barça. Jo, va ser un partidàs que es va disfrutar molt. Amb una victòria, jo crec, merescuda del Barça.
Miqui.
Jo crec que el Barça havia guanyat la final molt abans. Sí, semblava que la tenia el Sarró per avançar-se al marcador i per com dominava. Semblava que el Barça guanyaria molt còmodament la Copa, però crec que en molts moments la va perdre. En molts moments es va sentir el Madrid campió, i jo crec que el Barça va guanyar aquesta Copa dos cops. La primera vegada amb els primers 35-40 minuts, que van ser espectaculars, i després amb la reacció, no? Jo crec que era un intercanvi de papers. El Barça es va disfressar una mica del Madrid fent aquestes remuntades a l'èpica i no donant el títol per perdut.
Mm-hmm. Estem parlant d'un partit que al final es va disputar, però és que el dia abans corrien rumors que potser el Madrid no es presentava a jugar. Què us va semblar tota la prèvia a nivell de club? El Madrid es va equivocar? Pregunto.
Jo crec que les 24 hores aquelles van ser lamentables. Lamentables. Primerament, per el que van dir l'àrbitre. És a dir, un àrbitre no pot dir una cosa tan heavy com a 24 hores d'una final. És a dir, si tu tens aquest pensament, el dius quan siguis. És a dir, vas a un hotel o crees i dius mitjans de comunicació, veniu que hem de parlar. I dius el que vols, però a 24 hores d'una final em va semblar molt heavy. I després, l'amenaça del Madrid és deplorable, és a dir, és que és lamentable filtrant a tots els mitjans de comunicació que no es presentaran a la final, que després que van fer un comunicat dient no, que no farem res, que no sé d'on ha sortit això, però que és mentida, quan tothom sap d'on ve aquesta filtració. Aleshores, crec que van ser deplorables, crec que al final qui surt perjudicat és el futbol espanyol, és un clàssic, tothom estaria pendent d'aquest fenomen, i no sé, jo vaig veure amb sorprès, no m'ho esperava pas, i crec que si no fem alguna cosa, algú prendrà mal, i s'ha de fer ja.
Més opinions, Jesús?
Sí, jo crec que és deplorable, però també és provocat pel propi Real Madrid la reacció dels àrbits. Inapropiada la roda de premsa dels àrbits? Sí, inapropiada, i que sortís el tema com va sortir. Però és que jo crec que ja de fa temps tindrien que haver hagut alguna actuació a nivell oficial contra Real Madrid Televisió, parlem clar, vull dir, és un mitjà de comunicació o és el Madrid? És el Madrid, tothom sap que és el club, per molt que s'escudin que és un mitjà de comunicació i hi ha llibertat d'expressió, però és el Madrid. Vull dir, aquí tindria que haver alguna actuació a nivell federatiu o alguna cosa de dir, bueno, tallar això. No pot ser que cada setmana posin a parir els àrbits, i quan un àrbit diu que insulten el seu fill a casa seva, llavors s'aixequen les mans i es posen les mans al cap de que van en contra el club. No, perdoni, però el club que ha anat contra els àrbits. I a l'àrbit aquest doncs, li va sortir de dins, inapropiat al moment, sí, però la culpa no ens oblidem, la culpa és de Madrid, és del Real Madrid la culpa, del propi club.
Miqui?
Jo crec que va ser... Saps allò quan tens la raó però perds les formes i no és el temps o no toca, no tocava aquell moment, no? El que van dir els àrbitres. Tenien raó per aquesta queixa unànime dels àrbitres, per com doncs s'està portant una mica a terme tot el que és el, diuen de broma, Real Madrid telecupón, perquè diuen que sempre els àrbitres els toca, no? O sigui, no sé, jo la veritat és que és una situació molt bèstia que els àrbitres, o sigui, el jutge no pot prendre part ni a favor ni en contra de cap de les parts implicades, no? Aquest seria una mica, si parléssim d'un judici, no? O d'un jutge en qüestió, com és un jutge de joc, doncs la federació perfectament podia haver apartat aquest àrbitre i haver dit aquest àrbitre no és competent, no? Per poder fer aquesta... No és imparcial, no? Per poder dirigir aquest partit pel que hem escoltat, no? Que tingui raó, sí, jo crec que el que va fallar és el fons i les formes i el lloc.
Bé, tot plegat un cúmul de despropòsits, tant aquesta roda de premsa dels àrbitres, o sigui, el van tirar als peus dels cavalls al comitè d'àrbitres, a l'àrbitre de la final, després la reacció del club, tot dins d'un fair play fantàstic, si manteneu la ironia, va per aquí la qüestió.
Sí, però els jugadors, alguns jugadors, jo crec que van tancar la boca a moltíssima gent. O sigui, el moment del passadís, per exemple, dels jugadors del Madrid, a excepció d'alguns jugadors que tenien cara de...
De pomes agres.
De pomes agres, sí de pomes agres.
Bellingham, per exemple.
Bellingham, que no va saludar ningú.
I que molts dels partits que, dels que hem vist aquesta temporada, doncs s'ha anat salvant d'expulsions i de sancions.
Doncs mira, crec que va ser l'únic que va esgarrar una mica, ell i Rüdiger van ser els que van esgarrar doncs una mica aquesta situació d'esportivitat que vam poder veure, no?
Deixem ja per quedar la Copa del Rei. El Barça suma el seu segon títol aquesta temporada i ara anem per la Lliga, una Lliga que aquesta última jornada es tanca avui amb un partit entre el Girona i el Mallorca a partir de les 9 del vespre, que és molt important pel conjunt gironí, ja que veu les posicions de descens cada vegada més a tocar i necessita puntuar per allunyar-se el més aviat possible, i cada vegada el marge és més reduït. A banda del que passi aquesta nit amb aquest partit, anem al títol de Lliga. Aquest és diumenge, un quart de cinc?
Diumenge, un quart de cinc.
Un quart de cinc. Sí, a Montjuïc, un altre cop al clàssic. Un clàssic que penseu que decidirà o podria decidir el títol de Lliga entre el Barça i el Real Madrid?
Sí, una teva pinta, això de 0-0.
Sí?
Jo veig molt gols, jo veig molt gols, perquè crec que el Barça i el Madrid tenen problemes en defensa, és a dir, el Barça als laterals, el Madrid, bueno, crec que ara mateix, si ens ve a qualsevol dels tertulians ara mateix i veu que tenim bon físic i tal, potser ens fitxa, perquè ara mateix no té jugadors per la defensa, però crec que una de les coses que no s'està parlant és que tant Barça com Madrid tenen un calendari bastant difícil. Barça ha d'anar, a part de jugar contra el Madrid, ha d'anar a Cornellà, jugar contra l'Espanyol, ha de visitar Sant Mamés, amb tot el que significa
Sant Mamés.
El Madrid té Villarreal, té Real Societat a l'última jornada, que la Real Societat s'hauria d'estar jugant a Europa. Aleshores, que són partits a priori que són difícils, i a més a final de temporada. Si el Barça arriba a passar a la final de la Champions, això encara el Barça estarà jugant durant cada 3 dies fins a finals de maig, i aleshores això també és un problema a nivell de com ho portes a nivell físic, perquè que Koundé, que no s'havia lesionat mai, està un mes fora de combat i era el jugador fiable tot. Aleshores, primer a veure què passa dimarts, i sobretot, depenent del que passi dimarts, veurem un Barça o un altre. És a dir, no és el mateix estar classificat per la final que no estar classificat a la final i dir, ostres, m'estic jugant ara mateix a la Lliga i no estic a la final de la Champions. Aleshores, és una setmana... que podem tenir un equip a la final de la Champions i un campió, o tot per decidir.
Sí, jo estic d'acord. Jo crec que el partit de demà és bastant clau. Vull dir, si el Barça passa a la final de la Champions, això li donarà una tranquil·litat i una eufòria de cara a enfrontar-se al Madrid que pot ser molt positiva. Si cau, falta veure com reacciona l'equip. Jo crec que la reacció serà també positiva, serà bona, perquè l'equip vol guanyar, vol guanyar. Aquest any té unes ganes de guanyar que es veu. Vull dir, això d'acabar fins l'últim minut i que van perdent i remunten partits i tot, és una èpica que es veu que els jugadors la respiren i que ho necessiten. Jo veig que el partit d'aquest pot influir amb el del diumenge, amb el del decit, amb el del dissabte, però veig que el Barça guanya la Lliga ja si guanya amb el Madrid. Jo crec que la Lliga està decidida. Està decidida ja, són punts d'avantatge molta. Sí. Si empaten mig-mig, perquè el calendari és difícil, i vindrà la sobrecàrrega de partits del Barça respecte al Madrid, i si perden, serà que li creu. Serà el que tingui més bona sort, el que treia endavant els partits, i així. Però jo veig un partit decisiu, veig el Barça favorit, perquè veig un equip amb unes ganes de guanyar que no li treu ningú. I jo crec que el Barça pot decidir la Lliga aquesta setmana. La Champions i la Lliga. Mm. La Champions la final, arriba a la final. I la Lliga.
Jo veig més favorit el Barça per guanyar la Lliga i guanyar el diumenge al Madrid que guanyar a camp de l'Inter de Milano. És a dir, perquè hi ha més el que s'està dient a la prèvia de que potser, no sé si ho comentarem, Carme,
sí,
però que s'està dient a la prèvia de que jugarà Íñigo Martínez de lateral, que jugarà per l'altra banda Eric García. A mi em sembla... si no fos Flick i perquè està sortint tot bé, diríem que és una barbaritat, no? És a dir, l'Inter de Milán a Montjuïc on va fer més mal va ser per les bandes, amb Dumfries que va fer un partidàs. Aleshores, a mi això em genera dir, ostres, no el veig massa bé, però clar, a Flick li està sortint tot bé. Aleshores, si Flick li surt tot bé, doncs s'ha de seguir confiant en ell. Però jo veig més difícil que el Barça guanyi a Milán que ho té més fàcil guanyar diumenge al Clàssic.
Qui ens pot treure de dubtes és l'Eduard.
L'Eduard, sí, ja li consultarem. No sé si ha desconnectat, sí, perquè ja fa estona que no respira.
Llavors, doncs a veure si respira i diu el pronòstic de demà i el de diumenge, perquè amb el ritme que va, no sé, ja ens faltarà...
El pronòstic de demà... El de diumenge no sé si m'ho ha comentat, però vaja, que és optimista. Si ja veieu el triplet i totes aquestes històries, és el soci del Barça que està emocionat amb l'arribada de Hansi Flick, que feia temps que no veien un Barça així. Però vaja.
El líder és ell, que això és molt important, eh?
Sí,
no l'Eduard, dic al Hansi Flick. És molt important que l'entrenador sigui el líder d'un vestidor. O sigui, dins d'un vestidor on hi ha estrelles, hi ha jugadors importants i algunes que seran del futur, l'entrenador és el líder.
És un líder i a més molt discret, perquè si bé lidera l'equip i ho fa on ho ha de fer, és a dir, en els entrenaments, en el camp, en el treball del dia a dia, fora és un perfil molt, molt baix.
I amb caràcter, que això també és important, eh? Que quan els jugadors arriben tard, 5 minuts a l'entrenament, o quan veu que alguna cosa no li agrada, és el primer que ho diu. Després és el primer que va als jugadors i et dona una carícia, no? Però és allò que, si en algun moment doncs ha de fotre un cop a sobre la taula, és el primer que ho fa. I això és molt important perquè els grups puguin créixer. A més, ha tingut la sort de podríem dir, de que és el primer entrenador professional de molts jugadors, no? O, entre cometes.
Sí, sí.
Clar, i això també, doncs, suposo que és una mica el pal de paller del que serà la vida esportiva de tots aquests jugadors, no? Diguem que aquests jugadors, doncs, amb aquesta mentalitat, al final és com aniran a poc a poc evolucionant.
Vinga, molt ràpid. El Raül ja ens ha dit que veu dificultats en què el Barça superi demà la semifinal. Al camp de l'Inter, quina final preveieu? Doncs així, anunciada, únicament, perquè m'agradaria comentar un parell de temes, a veure si podem. Jesús.
Barça-PSG.
Barça-PSG.
Jo també, 2-0, sí. O sigui, 2-0, que anem guanyant el PSG, Barça-PSG, no el pronòstic de la final, eh? No,
vale.
Ara no el sabem.
Jo veig un Inter-PSG, però compta amb l'Arsenal.
Bueno.
Mira que esperava un Inter-Arsenal només per tocar els nassos, Raül? O sigui...
és que a mi el PSG l'altre dia em va agradar, molt.
A mi també, dir, però només una part,
Juga molt bé.
Sí, la segona part van estar defensant i Donnarumma va fer el partit de la seva vida. Però sí, sí. El nivell de Dembélé és un escàndol, també.
Ja. Vinga, anem molt ràpidament. La Final Four està pendent al Barça de saber si en el cinquè i últim partit d'aquesta sèrie que li ha tocat jugar amb el Mònaco i que ha aconseguit reequilibrar, el cinquè serà el definitiu, juguen a camp contrari, però vaja, pot sonar la flauta, ni que sigui per casualitat. Espereu que sigui així o ho veieu difícil?
Home, veient la reacció que ha tingut el Barça, és possible. És possible que acabi de fer la remuntada del tot. Jo crec que és possible. Difícil, sí, però possible. Mm.
És per treure's el barret de la temporada que està fent el Barça. Dir, amb més entrebancs és impossible. I guanyar tant. Dos partits al Mònaco és molt difícil. Tot és possible en un partit de bàsquet, encara més, i sobretot al nivell de Dario Brizuela, que està sent de matrícula d'honor. Aquesta quarts de final de l'Euroliga de Dario Brizuela són una barbaritat.
Miqui.
Ja us vaig dir, confiança total en Joan Peñarroya, fins al final. No, ara ho estic dient molt avantatgista. Sí, no, ha passat per moments molt complicats, però ara s'ha de posar molt en valor el tema lesions, el tema de la situació complicada, els dubtes sobre la seva persona. Jo crec que el vestidor ha fet un petit búnquer, no? Allò que diuen, s'han concentrat, han intentat, ho han vist tot tan magre, tan complicat, que jo crec que aquest equip, doncs, sense res a perdre, entre cometes, doncs ha tret aquesta força que necessitava, però tot i així el Barça necessitarà una reestructuració molt gran de cara a la temporada vinent.
Molt bé, últim minut pel Raül, perquè ja se sap el rival tant de la Unió Esportiva Sant Andreu com del Centre d'Esports de Sabadell en aquest play-off d'ascens a la primera ref. Sabadell juga el primer partit a casa contra l'Eibar, després la tornada al revés. Què, opcions?
Sí, Eibar, bé, jo crec que a priori el Sabadell és favorit, crec que hem tingut sort, a priori, ho parlo amb boca molt fluixeta, i si tot va bé, el partit es jugarà diumenge entre les 7 i les 8, després del Clàssic, i la tornada, si tot va bé, també a Ipurua. O Ipurua, perquè l'Eibar està jugant a la Ciutat Esportiva, que és un camp de gespa artificial, però el darrer partit ha jugat ja al Camp Gran, a Ipurua, i creu que hem dit que es pugui jugar allà. I la
un camp de bons records, eh?
Sí, 2011, on es van pujar a segona divisió, i la Huesa davant el Rayo Majadahonda, i també a priori favorita la Huesa, però clar, la Huesa no ha acabat massa bé la temporada.
La Huesa és el Sant Andreu, eh?
Sí, la Unió Esportiva
amb Huesa.
Unió Esportiva Sant Andreu.
Sí, correcte. Molt bé, doncs ho deixem aquí. Dilluns que ve més, ja veurem què ha passat, d'acord?
I esperem que ve.
Bona setmana.
Bona setmana a tots i totes.
Adéu-siau.
Que vagi molt bé, bona tarda. Adéu.
Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. L'Hospital Universitari General de Catalunya, que enguany celebra el seu 40 aniversari, és el teu hospital de confiança a Sant Cugat. Totes les especialitats, experts de prestigi, alta tecnologia mèdica i urgències generals i pediàtriques 24 hores als 365 dies de l'any. L'Hospital Universitari General de Catalunya agraeix la teva confiança en el seu 40 aniversari i segueix creixent i millorant al teu costat. Per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del portal del paciente, Mi Quirón Salut.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Connectats.
Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La música local a cugat.cat.
The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.